Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Meteo Mauri, amb el patrocini de Solideo. Meteo Mauri. Un programa de catradio.cat amb Francesc Mauri.
Obrim 8 de setembre, hem tornat després de l'estiu. Recordem que estem a la ratlla dels 70.000 seguidors a Twitter. Moltíssimes gràcies, amb un creixement espectacular aquest estiu. Programa 470 i el novembre farà 10 anys, el novembre del 2012, que començàvem aquesta aventura. Il·lusionats, com el primer dia, o encara més. Meteoescapades, Xavi Cullell, director de l'espai Cràter d'Olot, amb l'ambient i en gallego, qui són les ADFs i quines són les seves tasques, Meteomar amb en Vizcarro, interacció d'altres animals marins amb la pesca professional, Meteotaula amb el forn de pa i pastisseria Pujó de la Llacuna i Santa Coloma de Queralt, i a Meteotemps, Carme Farnell, meteoròloga i tècnica geògrafa de l'equip de predicció i vigilància de Meteocat. Parlarem de pedregades en general, però també la de la Bisbal d'Empordà. Som digitals, catradio.cat, meteomauri@catradio.cat, Facebook, Twitter i aviat Insta.
Quin temps ha fet?
Vuit dies que ens han portat, sobretot, calor i xafogor, marcades també algunes tempestes en alguns indrets de Catalunya. Ara ja fa hores que no, ja fa alguns dies que no, però ara fa 5, 6, 7, 8 dies sí que en queien. I en alguns casos, per exemple, ara fa 48, gairebé 72 hores, destacava la tempesta del Baix Ebre amb una mica més de 60 litres per metre quadrat en el cas del Perelló, o gairebé 55 en el cas de l'Ametlla de Mar. En el cas del Perelló, per exemple, van caure 38 litres per metre quadrat d'aquests gairebé 60, doncs en 30 minuts, una intensitat, per tant, elevadíssima. I altre cop, la calamarsa o la pedra han afectat alguns punts del país. Però, sobretot, destaquem, com dèiem, aquesta calor i xafogor.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb Espai Cel, de Termes Victòria.
El concurs fotogràfic finalista de la setmana, Adrià Pinyol. Aquest gran cumulonimbus de l'Empordà, vist de lluny, és el de la fatídica pedregada a la capital del Baix Empordà. És la foto del 31 d'agost, en què, fora del cumulonimbus, la veritat és que l'aspecte de la fotografia evidenciava gairebé un bolet d'origen nuclear.
Meteoescapades.
Ens escapem i ho fem cap a la Garrotxa, de la mà de l'espai Cràter d'Olot. El seu director, Xavi Cullell, ara sí, ens acompanya. Xavi, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Fantàstic. Escolta'm, així breument, en un minut inicial, defineix-nos què és aquest espai Cràter d'Olot. Així sona una miqueta que heu aprofitat un cràter d'un volcà i allà hi feu de tot, però no és ben bé això, eh?
No, és d'entrada és un centre expositiu que té una exposició, doncs, totalment innovadora, que ens explica el fenomen volcanològic de la Garrotxa i del món d'una manera, doncs, molt atractiva, innovadora, tecnològica, interactiva, i que, per tant, doncs, fa, podríem dir, les delícies dels petits i dels grans.
Perfecte. Escolta'm, ho trobarem tot l'any, ho trobarem en èpoques determinades. M'imagino que l'espai deu ser-hi totes les setmanes de l'any, no?
Sí, exactament. Està obert pràcticament tot l'any, de dilluns a diumenge, no tanquem cap dia de la setmana, i està obert ara, aquesta temporada d'estiu, de 10 a 2 i de 4 a 8 del vespre, i doncs totes aquelles persones que vulguin veure l'equipament ho poden fer en aquest horari. Sempre aconsellem que comprin l'entrada de forma telemàtica online a través de la pàgina web, perquè així s'asseguren que el poden veure i s'asseguren un horari.
Clar.
I fins i tot doncs, sempre convidem que puguin fer-ho amb una visita guiada.
Molt bé. Escolta'm, veient tota la informació que doneu a la pàgina web, aquí parleu d'una exposició que és interactiva, molt, molt participativa, com molt bé deies, per petits i grans, i aquesta interactivitat es posa de manifest gràcies a la tecnologia, en molts casos, a la modernitat, amb la RA, la realitat augmentada i espai immersiu, etc. Estic veient que quedarem potser bastant sorpresos i fins i tot, potser, no ho sé, ens donarà la sensació que aquell magma que baixa doncs, de segons quin volcà, etc, etc, ens acabarà passant per sobre.
Doncs tenim una exposició totalment innovadora. La veritat és que vam aprofitar l'oportunitat de fer ja no només un edifici nou, sinó també un relat i tota una exposició nova, aprofitant doncs, les tendències expogràfiques immersives que tenim avui, que són moltes, i d'alguna manera hem fet un recull de la millor varietat cromàtica d'exposició que podem trobar a diversos llocs, no? Des de realitat augmentada, en què podem veure doncs, de forma augmentada el nucli, el mantell, les diferents capes de la Terra, una experiència immersiva d'una erupció volcànica, unes ulleres de realitat virtual, un videomapping, una maqueta de projecció zenital, una sèrie d'elements doncs, que moltes vegades en una bona exposició n'hi trobes un o dos, aquí en trobes 7 o 8 en una sola exposició de 500 metres quadrats.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, el tema de l'educació, el tema de beques, etcètera, aquí hi ha motivació, aquí hi ha empenta. La beca Oriol de Bolòs, de Ciències Naturals, la beca Ernest Lluch, de Ciències Socials, que donaran en aquestes beques Ciutat d'Olot 2022, donen 4.500 euros cadascun al projecte guanyador dels seus respectius camps en l'àmbit de la Garrotxa. Déu-n'hi-do, engrescar, sens dubte, a la gent que comença o que potser no comença tant, tota la prioritat del món, oi?
Exacte, i es identifica molt bé altres línies del projecte i de la ciutat. La primera, la mirada educativa, tant del centre com de l'Ajuntament, del que ha de ser aquest projecte. És a dir, per nosaltres és fonamental que les escoles puguin trobar aquí doncs, un espai no només expositiu, sinó doncs, tota una gamma també d'activitats experiencials molt potents. I, de fet, tenim ara mateix 14 activitats diverses en què no només es treballa el vulcanisme, sinó també temes de gestió energètica, sostenibilitat i molts altres. I l'altre element és la mirada científica, en què lliguem també aquest conveni que tenim amb el CSIC, amb les universitats que estem treballant ara, amb la idea de desenvolupar la ciència, perquè sense la recerca doncs no hi ha res, no hi hauria ni exposició, no hi hauria territori, i per tant doncs, la recerca, tant la que passa a les universitats com la que passa fora de les universitats a través d'aquestes beques, és per nosaltres doncs, imprescindible.
En aquest sentit, també activitats per tots els cicles educatius. Trobarem visita, evidentment, als volcans de l'entorn. Hi ha una pila d'activitats. El Cràter Studio revoluciona, remarcant la R, l'energia, l'erupció de colors, activitats que tenen un determinat preu, etc, i que aparentment, ja dic, entrant a la web, totes elles atrauen i força.
Sí, totalment, i de fet intentem que tot el que fem no sigui res de presentacions magistrals, sinó que tot sigui aprenent tocant a través de la conversa, a través de la prova i error i a través sobretot d'aquest concepte científic de primer observar i després interpretar, no? Que això ens pot ajudar al llarg i ample de la vida per fer doncs, fins i tot en la nostra vida quotidiana. I, per tant, totes les activitats van orientades a aquesta mirada d'aprendre a través de l'experiència. I, per altra banda, també tenim una sèrie d'activitats per al públic familiar, també entre setmana i cap de setmana, perquè les famílies puguin gaudir d'una activitat, d'un taller, que poden fer amb els seus fills.
I escolta'm, Xevi, per anar acabant, m'imagino que una visita familiar, doncs, pels catalans és fàcil. Quin és el perfil, però, del visitant? És a dir, a banda dels catalans, de la gent del país, us venen d'altres indrets, el turisme internacional us visita, es sorprenen de que hi hagi això en aquest raconet de país dedicat als volcans?
Sí, sens dubte. De fet, és un projecte d'aquells que podríem trobar fàcilment, o no tan fàcilment, vaja, a l'àrea metropolitana de Barcelona, però sí que l'identificaríem més en una ciutat amb un potencial econòmic que pugui, doncs, desenvolupar un projecte així, tot i que no és un projecte econòmicament molt, molt complicat, però sí que a vegades aquestes exposicions costa de trobar-les, no? I per tant, quan arriben visitants d'arreu, ja sigui també de Catalunya a vegades, però també d'arreu del món, se sorprenen de trobar una cosa així, que acaba de tancar el cercle turístic de visita a la Garrotxa, en què, doncs, tenim un paisatge magnífic, uns volcans magnífics, una restauració magnífica i uns allotjaments
ja
que
crec.
També ho són. I ara, doncs, acabem de tenir aquest equipament que jo crec, i bueno, estem segurs que part importantíssima de l'èxit que estem tenint és gràcies a tots aquests elements que tenim a l'entorn, que ens ajudem mútuament per desenvolupar, doncs, aquest turisme sostenible i de territori.
Fantàstic. Escolta'm, podem consultar totes les variants, etc., tarifes al web, però en línies generals, la tarifa general, quina seria?
Sí, la tarifa general és de 7 euros per les persones adultes i 5 euros l'entrada reduïda.
Molt bé, perfecte. Doncs escolta'm, ja ens hem posat al dia del que és l'Espai Cràter d'Olot. Xevi Cullell, el seu director, ens ho ha explicat. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
Bona tarda.
Adéu.
El concurs.
L'Espai Cràter és una exposició només dels volcans d'Olot o és més ample i multidisciplinar? El premi, aquest lot de torrons i mel, en aquest cas de mel alemany, amb mel, xocolates, fruits secs, vinagre, sabó de mel, mel i suc de llimona i una bossa de tela. De la setmana passada, llar i consum responsable, quin és el material més comú present a les teranyines de les ciutats? Els microplàstics. Lot de 5 paquets de càpsules compostables de cafè novell o, si no va bé, doncs es pot triar també amb els 5 paquets de quart de quilo de cafè amb grau, 5 paquets de quart de quilo de cafè molt. És cafè novell, residu zero, cultiu ecològic, sense herbicides ni pesticides. Jordi Miranda, d'Olesa de Montserrat, el guanyador.
Meteoambient amb José Luis Gallego.
Xulo el tema.
Molt, perquè durant tot l'estiu hem estat sentint que han estat protagonistes de, bueno, això,
dels, ja ho crec,
de les situacions que hem tingut tant de risc com de prevenció com d'extinció d'incendis.
Quin començament d'estiu que vàrem tenir quan encara no havia arribat l'estiu. Recordo aquell mes de juny tràgic, bé, amb simultaneïtat de focs, etc. I això va ser l'inici. Ja vam començar amb mal peu.
Jo no me n'oblidaré de totes les entrevistes que hem fet al llarg d'aquests 10 anys en aquest programa. No sé si te'n recordaràs. Sí que te'n recordaràs. Vam tenir aquí, a més, anava amb l'uniforme de bomber, el Marc Castellnou,
sí,
el cap dels BRIF, Dels Graf, sí. que deia que el país podia cremar de punta a punta en qualsevol estiu. I en un moment, a més, sense capacitat d'extinció. És a dir, que aquesta nova generació, aquesta sexta generació o setena generació d'incendis, ja els tenim aquí. Què són les agrupacions de defensa forestal, les ADF? Doncs aquests protagonistes que n'hem parlat, perquè parlem de bombers, parlem d'agents forestals, parlem de Mossos, però hi ha els ADF. Les ADF són unes associacions formades per voluntaris. Això és el més important, molt important. Que com a màxim et donen un entrepà i una llauna de cervesa, de refresc, sí. Perquè estiguis allà al bosc,
amatent. Sí, van donant cerveses.
Amatent, sí. I també hi són integrades pels propietaris forestals i els ajuntaments, que tu dius, bueno, clar, és que aquests els hi va. Clar, evidentment que els hi va. Però quan crema el bosc, se'ns crema a tots, no només al propietari forestal i a l'ajuntament. Se'ns crema a tots. És per això que tenen com a finalitat, 1, la prevenció. 2, la prevenció, i 3, la prevenció. Aquesta és la feina dels ADF. La lluita contra els incendis forestals correspon als bombers, als Mossos, als agents forestals, però els ADF el que han de fer és facilitar l'actuació d'aquestes. I són absolutament imprescindibles. Són l'embrague. Sense ells no hi ha tracció, d'acord? Per això és tan important. Fan plans de prevenció, fan creació i manteniment d'infraestructures per donar tal cas d'emergència, perquè donar tal cas puguin actuar els bombers. Fan tasques de sensibilització molt important, tant a la població rural com a la població urbana. Jo els he vist i he assistit a algunes de les seves xerrades. Són fonamentals aquestes tasques. També fan de suport, i dic que no d'extinció, de suport als bombers i de suport als Mossos. Bé, en el cas de Catalunya són al voltant de 300 agrupacions, 680 municipis i prop de 10.000 voluntaris. Torno a repetir, 10.000 voluntaris, 10.000 persones que acaben la seva feina durant la setmana, que han estat treballant de mecànics, que han estat treballant en un forn de pa, que han estat treballant de taxistes, que han estat treballant fins i tot de periodistes, i que arriba el cap de setmana, en comptes d'anar-se a la platja, en comptes d'anar-se... M'entens? S'aixequen a les 8 del matí, es posen l'uniforme, s'ajunten amb la seva brigada que els hi toca i se'n van al bosc a vigilar i a prevenir els incendis. Això no està pagat.
10.000.
Per això tenen la Creu de Sant Jordi, per això tenen tots els premis i tots els reconeixements que puguin tenir. Per crear una ADF, què podem fer per crear una ADF? Perquè això, insisteixo, són 680 municipis, encara queden uns quants. Primer, han d'estar representat els 20% dels titulars forestals de l'àmbit on treballa l'ADF. Si no, malament rai, perquè si no em deixes passar pel teu camí, si no em dones la clau del tancat del teu camí, no podria accedir. I també el 30% de la superfície forestal dels municipis que l'integrin, és a dir, 20% de propietaris, 30% dels municipis. Allà ha d'estar representat a l'Ajuntament. Això és tot. Aquí hi ha un grup de voluntaris que diu, escolta, mirin, jo vull contribuir, jo vull afegir-me als ADF. Doncs hem de tenir en compte aquestes circumstàncies en el moment que tinguem una massa crítica de voluntaris, que siguem un grup d'amics o de gent del poble que diu, escolta, jo vull fer alguna cosa més pel meu poble i què més important que mirar de prevenir els incendis en un poble forestal, en un país forestal com Catalunya, doncs la podem posar en marxa. Durant aquest estiu han estat molt actius. Ara no creguis que se'n van a casa a dormir. No. Ara estan en tasques de prevenció encara i en tasques d'intentar que l'últim incendi de l'estiu sigui el pitjor, que és això. Ja ens ha passat algunes vegades, que quan creiem que teníem, i dius, escolta'm, hem passat l'estiu. No és aquest cas, no és el cas d'aquest any, però escolta'm, hem passat un estiu, mira, d'aquella manera, clanca, al setembre ens ve el gran incendi. No? Són d'una altra pasta. Jo els conec i he tingut la sort i l'honor de formar part de l'ADF Burriac, que opera a Cabrils i a Vilassar de Dalt i a Premià de Dalt, i són una gent magnífica, el millor del poble. Són, insisteixo, gent molt noble, molt sacrificada i que tenen una voluntat de conservar i de protegir el patrimoni natural del nostre país que els fa dedicar tot el seu temps lliure, que és el millor que poden donar. Per això des d'aquí, independentment del reconeixement, també un homenatge, i demanar a la gent que si volen i que si es poden constituir en ADFs, encara tenim forat per cobrir una pila de municipis.
I a més, clar, els ADFs són la gent que coneix millor el territori forestal.
Són del poble.
Són del poble.
Són els propietaris.
Clar, hi ha incendis, hi ha focs, en què, per la seva dimensió, només venen els bombers del poble, si és que en aquell poble hi ha bombers.
Clar.
Però en molts casos, el personal que arriba de bombers, etc.
I també t'haig de dir una cosa, Francesc, quan arriben els bombers, quan arriben els GRAF, malament rai. Mala notícia pel bosc.
Clar.
Els ADF eviten que les coses se surtin de mar. Aquesta és la tasca. ADF, agents forestals, han d'anar de la mà, i sobretot reconeixement i això. I una mena de sentiment de deute cap a ells, no? Perquè, insisteixo, estan donant el seu temps lliure gratuïtament. No són professionals, no cobren per això. Ho fan perquè volen i perquè s'estimen la natura.
Sí.
O sigui que, magnífic.
Fantàstic. Doncs el reconeixement després d'un estiu dificilíssim, que ja veníem de la primavera, i que, en definitiva, els ADF en continuarem parlant molts
sí,
anys.
Sí, perquè les projeccions, ja ho sabes,
sí,
ja ho saps tu
sí,
millor
sí,
que ningú, les projeccions dels megaincendis i dels incendis climàtics, que en diuen, que no sé si és un nom molt, molt assenyat, però en tot cas vinculen aquest fenomen amb el canvi climàtic, aniran a pitjor tant en proporció com en violència.
Molt bé,
vinga.
Doncs vinga, seguirem.
El concurs.
Anem a la pregunta. Quants voluntaris formen part de les ADF a Catalunya? Una nit amb habitació doble més esmorzar a l'hotel Costa Brava, sempre per gaudir-ne en temporada baixa i concretar els dies amb l'hotel. Gentilesa d'aquesta cadena de Platja d'Aro, Aromar, hotels i restaurants. Empresa i Comerç Green de la setmana passada. Quin percentatge de treballadors demana l'empresa lluitar contra el canvi climàtic? Doncs el 97%, una xifra que a l'entrevista titllàvem de sorprenent. Una gorra de Catalunya Ràdio, el premi la Montse Pugentel de Sant Llorenç de Morunys, la guanyadora.
Meteomar, amb el patrocini de la Pesca Neta, cap a una mar blava.
Anem al mar i ho fem de la mà de Mario Vizcarro, com sempre. Mario, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Francesc Mauri.
Escolta'm, el guió diu que parlem de la interacció d'altres animals marins amb la pesca professional. Cap a on va el tema d'avui?
Pues mira, és bastant fàcil d'explicar. És que quan tu estàs fent les teues maniobres pesqueres, de repent apareix un peix o un mamífer que tu no vols pescar, però que està interactuant amb tu i que impedeix que tu puguis acabar de fer la feina que estàs fent. I clar, resulta que és com si tu estessis, no sé, per exemple, el típic, no? Una barca d'encerclament,
sí,
de petit pelàgic, de llum, que tu has fet tota la feina durant la nit, has tirat el bot amb l'encesa, quan ha pujat la sardina o el seitó, resulta que dintre t'has trobat una tonyina. És com aquell que l'acobien a dinar, i li han parat taula, li han ficat els coberts i estan ficant el got de vi. Clar, imagina't. Un bitxo de 200 i pico quilos allà al mig, pues un desastre. Damunt, en totes les dificultats que hi ha des d'un punt de vista legal, si l'agarres i la mates i no la pots vendre, entens?
Clar.
És que clar, aquesta és l'altra. Vull dir, és molt complicat. La interacció, que des de fora la podem veure més o menys anecdòtica, divertida, que no deixa de ser una molt bona informació de que, bueno, malgrat tots els malgrats, la salut de la Mediterrània, doncs, bueno, hi ha un bri d'esperança, perquè clar, cada cop és més freqüent veure tonyines, taurons, tonyines, per supòs, gofins... Clar, però bueno, si quan tu estàs pescant resulta que apareixen ells, doncs això és un problema. I a vegades és un problema greu, eh? Tant des d'un punt de vista comercial de malmetre el que tu estàs pescant, com dels aparells o inclús de seguretat. Llavors, clar, tot això s'ha de regular bastant bé i, sobretot, mira, de no malmetre un peix que després tu no has de poder vendre. Ningú li interessa pescar un gofic, per l'amor de Déu, al contrari. I, bueno, no sé, era un tema que em feia goig explicar-vos, perquè, no sé, a vegades, no sé, veus moltes imatges de barques de pesca o recreatives i a la prova veus uns gofins molars preciosos. Bueno, tu mateix te n'he enviat algun altre vídeos d'aquests que són xulíssims. O caps d'olla, vull dir, clar, o les famoses tonyines que l'acudixen de tant en tant, no? La famosa tonyina Trini. Clar, és que això què vol dir? Pues que, bueno, pues que hi ha molta
peix. Hi ha peix població. I ells, sí. clar.
I realment, veure, inclús hem arribat a fer inclús models d'actuació davant d'una captura d'aquestes, no? Jo recordo, per exemple, una de les primeres actuacions que vam fer va ser en el tema de les tortugues. Les tortugues baubes que venien i ficaven ous, no? Pues, bueno, pues, molts cops, d'una manera absolutament involuntària, pues, bueno, quedaven enganxades a les sàrcies, o inclús als arts de les embarcacions d'arrossegament, i van fer tot un protocol de com actuar. Recorda que inclús van parlar una vegada que s'estava preparant per tindre una cambra hiperbàrica per a tortugues, per la diferent pressió que hi havia. Si l'havien agafat molt al fons i pujar molt ràpidament, doncs, bueno, tenien problemes de canvi de pressió, etcètera. No? I la veritat és que és un goig, perquè quan tu veus que per part del sector pesquer es recupera amb les entitats aquestes que...
De defensa, cetacis, del CRAM...
El CRAM, etcètera, no? Ostres, fot molt de goig el dia que fas la solta, no? Les tortugues i tal, i el pescador que l'ha pescat i la solta... Ostres, és molt xulo, no? I,
ara...
I, bueno,
Mario,
diguem.
Clar, anat avançant la calor, un estiu dramàtic en molts aspectes, en d'altres no tant. Bé, no sé, la vida cada vegada és més tibada, més tensa, més complexa. Ja farem números més endavant, a veure la tardor cap a on avança i després d'un mar tan calent aquest estiu, etc. A veure què en queda de tot plegat. A veure què en queda.
Me sembla fantàstic, Francesc. Sí, sí, jo crec que sobretot cal aprofitar, no sé, aquestes lliçons que ens donen les estadístiques, que malgrat ser recurrents, molts cops no les escolten qui les han d'escoltar. Sí, tindrem sorpreses, eh? Jo per les dades que tinc i que tinc accés, ja veuràs com t'enduràs alguna sorpresa.
Bé, esperem que sigui alguna d'elles positiva, perquè, escolta...
Alguna és positiva, sí.
En terra ferma, ja saps que els pagesos, els darrers mesos, bufetades absolutament per tot arreu, que ja van començar la primavera. Bé, de fet, ja van començar l'hivern, imagina't. Mario Vizcarro, ho hem de deixar aquí.
Perfecte.
Gràcies.
A tu, Francesc,
adéu,
a tu.
Adéu.
El concurs.
Anem al concurs, anem a aquesta pregunta. Quines espècies són les que habitualment interactuen més amb els pescadors quan pesquen? Doncs dos pots de fumet artesanal és el premi Gentilesa de la Confraria de Pescadors Verge del Carme de la Ràpita. La setmana passada de mobilitat, quan i on es celebrarà el Tomorrow Mobility Congress? Una ampolla de cava ecològic brut, reserva 2018, d'Agustí Torelló i Mata, el premi. La resposta del 15 al 17 de novembre a Barcelona. Irene Sevilla, la guanyadora.
Meteotaula.
Què tal? Ens entaulem. I de tant en tant, aquí a Meteo Mauri, doncs anem cap a forns, cap a pastisseries que segueixen l'ofici i que en molts casos passen o no fan doncs aquestes pràctiques de forns pràcticament de goma i suro. En definitiva, que fan el pa a la pastisseria en tot el que és possible de manera més aviat tradicional. I un d'ells el trobem doblat, per entendre'ns, ara sabrem el què, a la Llacuna, a l'Anoia o a la Conca de Barberà, Santa Coloma de Caral. Tenim a l'altra banda de la línia digital el Guillem Pujó Rovira, del forn de pa i pastisseria Pujó. Què tal? Bona tarda, Guillem.
Bona tarda.
Fantàstic. Ara ens deies que aquests dies difícils, perquè hem gent de vacances i per tant, toca el forn de nit, de matinada, i que aquestes hores pràcticament toca dormir, eh?
Sí, d'aquí, normalment, allà a les 5, quart de 6, ja vaig a dormir.
Molt bé, molt bé.
Per poder anar a venir, sí, sí.
Clar que sí. Escolta'm, el forn Pujó, jo he tingut l'ocasió de comprar-hi alguna coseta, etc. I el que està clar és que no és un forn, no és una pastisseria de pa o pastissos en sèrie i de goma i suro, sinó que ho feu de manera tradicional. És així, oi?
Sí, ho fem bastant artesanal tot, tant la pastisseria que normalment, normalment no ho porta el meu germà i jo que porto més la branca del pa. I sí, no, sí que fem servir tecnologia que avui en dia ens permet treballar d'una manera que abans no et permetia, però sí, dins el que es pot, doncs, intentar fer fermentacions llargues i coses així.
Clar, perquè avui en dia, en molts casos, doncs el que fan molts forns, moltes pastisseries, és producte directament congelat, de panificadores amb processos absolutament industrials, etc. I després el forn de pa pràcticament només hi posa el forn i el rebut de la llum, no?
Sí, sí. Hi ha molts punts, això serien més punts de venda de pa
Bueno, sí, però estaràs d'acord amb mi... Clar, però estaràs d'acord amb mi, Guillem, que aquests punts de venda de pa de vegades els disfressen de forn de pa.
Sí, sí, no, totalment. I et sembla que facin molta cosa allà i realment no...
No hi ha rella.
Gaire cosa. Però bueno, no...
No, jo et deia, clar, hi ha estils diferents, però m'imagino que aquí a la Llacuna, que no s'hi arriba per casualitat, que cal venir-hi, i Santa Coloma de Caral, que potser sí que és un lloc una mica més de pas, però que també cal arribar-hi, la clientela, evidentment, deu apreciar aquesta manera, que per molt que em dius que és més tecnològica, evidentment, només faltaria no aprofitar-ho, sí que els ingredients, aquestes fermentacions llargues, permeten un producte més bo, més guapo, no?
Sí, sí. Vaja, jo considero que sí, que permeten un producte molt diferent del que pots trobar a molts altres llocs, més a les ciutats, poder, o als pobles, jo crec que per sort no tant, tot i que també n'hi ha d'aquest producte, o qualsevol supermercat avui en dia.
Sí, senyor.
Té pa, o qualsevol bar té pa que se'l cou ell, i també n'ofereix, vull dir, en aquest sentit, hi ha moltes altres opcions a tot arreu, que abans, que per sort, abans aquí va arribar més tard, aquest tema de la baguette congelada, per exemple, fins fa, no fa tants anys, doncs, que va arribar aquí com a les grans ciutats, però bueno, tot i així, no, nosaltres intentem fer un producte més o menys coherent amb la nostra manera de pensar, i evidentment amb bon producte i amb temps i amb amor.
Aquest temps i amb amor i amb farines adients. Alguna potser d'ecològica, no? Farines que avui en dia, bé, en definitiva s'han posat de moda. Què és el que trobarà el client, la clienta que entra al vostre forn de pa o pastisseria?
Nosaltres de pa ecològic en si no en fem, sí que fem, tenim el pa d'espelta, que és amb farina ecològica, integral ecològica, aquest sí.
D'acord.
I el de més pa, doncs, és farina blanca tradicional, però nosaltres hi afegim entre un 20 i un 25% de pedra, farina molta de pedra, que li dona un gust molt més, podríem dir, molt més rústic, doncs.
D'acord.
I a tot el nostre pa hi afegim aquest tipus de farina, doncs, que li dona aquest toc.
Podríem dir que la farina convencional, en definitiva, perd una miqueta les seves propietats originals, al ser molta d'una manera més industrial, però, en canvi, aquest afegit d'aquesta quarta part que dius li dona això, no?, aquesta fortalesa.
Sí, li dona... Una quarta part potser no sembla molt, però realment sí que li dona un toc bastant... bastant important, sí, tant de gust com d'aroma, com també amb el color, també es veu, no és tan blanc el pa, doncs és més...
Daurat.
Més marró, doncs... Sí, exacte.
Molt bé. Escolta'm, què és això de la fermentació lenta? Per què és important? Al final és una miqueta com la cuina, de xup-xup?
Sí, per fer un exemple que tothom entengui, un bon vi normalment és el que porta més anys... amb barrica, no? Doncs el pa, evidentment, només tenim 24-48 hores per fer les fermentacions, perquè fermentacions més llargues ja, la majoria de pans ja es degraden, doncs, ja no l'aguanta. Però el pa, com més hores el tinguis amb repòs, tant al principi amb repòs en bloc, com després amb repòs en peça, com després amb fermentació, doncs fa que tot això vagi madurant i llavors és un, realment no fa tant mal de panxes i tot això com diuen que fa altres tipus de pa, no? I llavors, clar, aquí és on agafa tota l'essència del gust i dels aromes i això. Uh-huh. Llavors nosaltres treballem amb fred positiu. Nosaltres fem el pa. Jo, per exemple, aquest matí hem preparat el pa i nosaltres ara el tenim fins aquesta nit que jo hi vagi, en fred, i a poc hi va entrar l'escalfor.
D'acord.
Perquè jo quan arribi aquesta nit, doncs llavors el trobaré a punt per enfornar.
D'acord. Clar, res a veure, perdona, Guillem, res a veure amb un procés d'aquests industrials, que suposo que treus l'envàs, ho fums al forn, a no sé quina temperatura, no sé quants minuts, i apa, ja està.
Sí, i ja no és el que fas tu, sinó com te'l fan ells. Ells, una fornada és una pastada de pa, poden estar molt poques hores a fer-les. Jo si la faig, la primera fornada, per exemple, avui s'ha començat a pastar sobre les 5 del matí, més o menys,
sí.
I fins aquesta nit, a les 2 de matí, no es començarà a coure. Hem passat 22 hores que aquest pa està... ja
fermentant.
Està fet, a punt, i està madurant, doncs, per entrar al forn.
M'imagino que això també va a favor de la posterior conservació, que és el pa que a tots ens agrada d'anar al forn, que el compres a mig matí o abans de dinar, que dines amb ell i que a l'hora de sopar l'aprofites fins a acabar-lo, a diferència del pa aquest de baguette industrial, que el compres i si no te'l menges a la mitja hora, després és goma, però per posar-ho a la sola de la sabata.
Sí, sí. No, nosaltres, per exemple, també fem baguette, fem un tipus de baguette que, evidentment, el pa, com més prim, abans se seca. Això és...
Clar.
Física o...
Sí.
Bé, bueno, però és com més prim. Llavors, nosaltres tenim la sort que encara treballem amb pa molt gran. Santa Coloma de Queralt té molta tradició de barra de quilo i és quasi el pa que es ven més a Santa Coloma. Sobretot els caps de setmana i els dilluns que hi ha mercat. Encara hi ha gent que ve mercat un cop a la setmana i compra pa per diversos dies, no per aquell dia. I aquí a Vallacuna, la barra d'aquí no es ven tant, i mira que estem a pocs quilòmetres, però no es ven tant, es ven poc, i no es coneixia fins que nosaltres vam de Santa Coloma, però es ven al rodó de mig. Llavors, clar, són pans ja grans,
clar.
Que clar, fan que la conservació sigui més llarga.
És a dir, m'estàs dient que el pa de quilo Santa Coloma de Queralt 3-4 dies es conserva?
Sí, jo tinc, mira, els dimecres fem una ruta a diferents pobles.
Sí.
Anem a les Piles, Conesa, Segura i Savallà, a fer un porta-a-porta, com aquí diu.
Sí.
I jo aquí tinc, tinc una clienta, per exemple, que em compra el dimecres 3 barres de quilo i un rodó de quilo. I ella amb això passa tota la setmana, sense tallar, eh? Que aquí està també molt important.
Oh, clar, sí, el moment que l'obres vas perdent.
Clar, el moment que... El principal problema que tenim avui en dia és la comunitat que tallem el pa i nosaltres hi tallem els clients i a partir d'aquí el pa comença a secar.
Sí.
Llavors, clar, si, tu, si tu un rodó de quibo, una barra de quibo, te la vas llescant tu, aquesta clienta, ella l'últim dia gasta el pa de quibo, però els primers dies gasta les barres.
Clar.
I l'últim dia agafa el pa de quibo perquè li aguanta més, perquè si és rodó, doncs queda més... A dins queda més, més fonjo.
Clar, i si el vols una llesqueta amb un oli d'aquests excepcionals, doncs, escolta, talles 4 mil·límetres de la punta i la resta està fantàstic. Clar, clar.
Correcte. O tros de la... Si ho tens ben conservat, ben tapat amb la coixinera de tota la vida del pa,
sí,
que també és una cosa que hem perdut i hauríem de recuperar, el cavall del pa i el tens allà, doncs, simplement amb una mica de tomàquet i oli, com dius tu, ja no has de treure ni la primera llesca.
Clar, clar. Sí, perquè això m'ho diuen en el forn. Jo compro a Terrassa amb un forn doncs que no, segurament no és tan tradicional com el vostre, però sí que ells fan la massa, etc, la fermentació, i em diuen, porta la bossa de roba. Jo, si vols, t'ho dono un paper, però la bossa de roba conserva i deixa respirar molt més el pa.
Nosaltres ara també ja fa uns anys vam començar a treure el plàstic i ara anem amb paper, però el millor és jo t'ho dono un paper, però tu porta la teva coixinera
clar,
de tota la vida.
Clar, clar.
És la millor manera de conservar-lo. Sí,
sí. Fantàstic. Doncs escolta'm, amb la conservació i la coixinera i la bossa de roba de tota la vida, tancaríem aquesta entrevista agraint-te aquests minuts que són de dormir, perquè és el que té ara l'estiu, em deies, Guillem Pujó Rovira, del Forn de Pa i Pastisseria Pujó de la Llacuna i Santa Coloma de Queralt, crec des del 1839, si no tinc mal escrit aquí, eh?
85. Ah, 1885.
D'acord, d'acord. No sé si saps que va ser la dècada més freda de tot el segle XIX i l'Ebre es glaçava amb blocs de gel.
Hosti, doncs no ho sabia. No.
Doncs va ser una dècada molt, molt, molt especial. Segur que es consumia molt pa perquè feia un fred que pelava.
Sí, bueno, abans se'n consumia molt de pa.
Sí,
ara
sí, sí,
tot
sí,
això
sí.
També ha canviat.
Perfecte. Doncs escolta'm, un plaer que els joves de Can Pujó seguiu amb la tradició. Una abraçada molt gran. Molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
El concurs.
S'acaba l'ofici al forn amb els més grans o els joves continuaran en aquest forn de pa i pastisseria Pujó? L'ampolla de cava ecològic Brut Reserva 2018 d'Agustí Torelló i Mata, el premi.
Meteotemps.
Meteotemps, i bé, després de l'estiu que hem passat i sobretot l'estrella meteorològica, per descomptat, però també tràgica, de la pedregada de la Bisbal d'Empordà, en volem fer doncs una miqueta d'espai, Meteotemps, en aquest cas amb la Carme Farnell, meteoròloga i tècnica de l'equip de predicció i vigilància de Meteocat. Carme, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, amb la Carme, 20 anys de coneixença,
quasi.
I després de gairebé 20 anys ens tornem a trobar. No ens havíem vist
no?
Des de fa 20 anys.
Vas vindre gairebé. A Palau, al meu poble, a la xerrada.
Sí, sí, sí.
Des de llavors...
sí. L'haureu escoltat molt a Flash, FM, Flashback, etc, però compaginant també amb el Servei Meteorològic de Catalunya, etc, etc. Bé, ella és geògrafa i ella ha estudiat aquesta pedregada. Bé, ha estudiat. Està estudiant i l'equip està estudiant, perquè al final fenòmens com aquests no són estàtics, és a dir, al final els estudis es fan en un moment determinat, però després hi pot haver més dades, hi pot haver teories respecte a la formació de la pedra, que evolucionen, coses que van canviant. Carme, la pedregada de la Bisbal d'Empordà, realment, a banda de la tragèdia de la criatura de 20 mesos, es pot considerar, evidentment, d'excepcional, no?
Sí, clar, no se n'havia produït mai aquí a Catalunya amb aquesta magnitud de 10, 11, 12 centímetres segons algun registre. Nosaltres tenim el registre màxim entre 10 i 11 centímetres, és molt grossa. A nivell de mundial, el registre màxim està entre els 17 i 20 centímetres, ja és un altre tipus de pedra que es diu la Gargantuan Hail, però està registrada als Estats Units, Argentina, i hi ha quatre observacions. La resta estan entre 10 i 15 centímetres a la resta del món i nosaltres ja estem aquí dins. És excepcional. No només a Catalunya, sinó a nivell mundial.
Quan estem parlant de pedres d'aquestes dimensions, aquí hi ha d'haver una energia bestial. Aquesta energia bestial ha d'haver vingut d'aquesta persistència de calor i calor i calor.
Sí, de fet, portem tot l'agost, tot el juliol i agost, amb una energia disponible, que és, nosaltres calculem a partir del CAPE, amb valors altíssims. Però hi han sigut durant tot l'estiu i amb condicions d'inestabilitat molt elevades i favorables a que hi hagués tempestes violentes durant tot l'agost. Llavors sí que en aquest dia 30 d'agost van coincidir diferents factors que van fer que la tempesta es pogués desenvolupar fins als 17 quilòmetres d'alçada amb aquesta reflectivitat, és a dir, amb el corrent ascendent favorable, amb aquesta energia disponible que va permetre que tot el contingut d'aigua es concentrés a la part superior del núvol i pogués créixer la pedra fins a tal magnitud que pel seu propi pes va caure, però clar, va caure amb aquests 11 centímetres que
és devastador.
Molta força, sí.
Escolta'm, hi ha hagut una teoria que habitualment ha funcionat a l'hora de formar pedra i que actualment sembla que hi ha un altre bàndol pel que fa a teoria que truca a la porta. Situem una miqueta com es pot formar la... Perquè, clar, calamarsa o granís, que és el mateix, i pedra, aquí la mida és diferent.
La mida és diferent d'altres i és molt important també per nosaltres. M'agrada la pregunta perquè, clar, nosaltres que estudiem les pedregades ens interessa molt diferenciar entre calamarsa i pedra, pedra petita o pedra grossa. Vale? Llavors, calamarsa és quan és inferior a un centímetre, a partir d'un centímetre és pedra i a partir de 2 centímetres ja és pedra grossa i a partir d'aquí nosaltres també ja diferenciem entre 2 centímetres i 5, perquè les condicions també són diferents. Llavors, què afavoreix a que es formi una pedra o tinguem aquestes pedregades de tal magnitud? El que necessitem és que hi hagi calor en superfície, que tinguem certa inestabilitat amb alçada, també que hi hagi una intrusió d'aire més fred per produir aquest contrast tèrmic, i amb el calor que tenim en superfície el que fa és crear unes corrents ascendents que llavors el núvol creix verticalment. Llavors, el núvol creix verticalment, també necessitem un contingut d'aigua necessari. Com més elevat, més favorable que la pedra sigui grossa. I llavors, si tu agafes aquests dos factors, la calor en superfície que permet el corrent ascendent, la inestabilitat, i a més, ara ja afegim el contingut d'aigua, permet de que el corrent ascendent mantingui el contingut d'aigua a les parts més elevades i així va creixent la pedra. Si el corrent ascendent té poca força, la pedra caurà més ràpid. Llavors és quan tenim pedra petita. I si tenim més força del corrent ascendent, doncs la pedra anirà creixent i caurà. És important la cisalla, que això la teoria antiga no estava explicat.
Contemplat.
Llavors, la cisalla, perquè ens entenguem tots, és quan vegueu un cumulonimbus amb certa inclinació. Llavors, per la part inclinada del núvol, el que fa és, a partir d'aquests corrents càlids, es va alimentant la tempesta i van tot el vapor d'aigua que tenim, el contingut d'aigua que tenim a l'atmosfera, va pujant cap a la part superior del núvol. I així es va alimentant la tempesta. Clar, nosaltres ja havíem estudiat de que les pedres pujaven i baixaven i també d'aquí en sortien els cercles concèntrics. I aquesta altra teoria el que explica que és en funció de la temperatura dintre el núvol. I dintre el mateix núvol hi ha diferents estrats tèrmics,
clar,
que és a partir també d'aquests corrents ascendents, perquè, clar, no només hi ha un corrent ascendent, sinó que també hi ha de laterals a partir del lateral del cumulonimbus. I així generen les diferències de temperatura dintre el mateix núvol.
Referents a nivells a nivell europeu, jo quan va sortir el rànquing, ara no sé qui el va publicar a xarxes, de rànquing europeu de pedra dels últims, no sé, 30 anys o una cosa així, vaig recordar la pedregada de Romania amb 4 morts, la vaig recordar perquè me'n recordo haver donat la notícia per la tele, i en aquell moment, l'any 97, em va sorprendre moltíssim que 4 persones poguessin morir per una pedregada, no? Que crec que aquella també era d'uns 9 o 10 centímetres, si no recordo malament. Clar, des de llavors no hi havia cap referent de mort a Europa per impacte d'una pedregada.
Sí, n'hi ha pocs de referents, és a dir, hi ha poques mortalitats a causa d'una pedregada.
Que no vol dir que no hi siguin.
No, clar, nosaltres, que nosaltres en tinguem notícia. I als Estats Units jo crec que també hi ha poques, és a dir, sí que hi ha afectacions a nivell social i a nivell de persones, gent que pugui anar a l'hospital per el cop d'una pedregada, sí, o per un cop de vent, però no per mortalitat de... de persones, no.
Jo la veritat és que, clar, n'havia viscut moltes de calamarsades, de granís petit, etc. I aquest estiu, per primer cop, vaig viure una pedregada a les Illes Balears de 3 centímetres. I quan li intentava filmar des d'un portal i aquelles pedres queien en vent i em venien a les sabates descobertes que portaven, l'impacte amb els dits m'impedia continuar allà amb 3 centímetres, és a dir, em feien mal els peus, l'impacte de pedres de 3 centímetres. Clar, imaginar-me rocs de 10 centímetres caient... ha de ser terrible.
Sí, perquè a més, tu pensa que acaben destrossant vidres, acaben destrossant plaques solars, és a dir, l'energia...
Sí, com... perquè a més les plaques solars són molt resistents,
sí,
és a dir, aguanten calamar-se i pedra petita.
I fins i tot també la part del davant del vidre del cotxe també és molt resistent i també estan trencats aquestes vegades. Clar, tal, és que pugen amb una força, és a dir, la pedra es forma a partir d'un corrent ascendent que té molta força, llavors quan cau, cau
a plom.
A plom. Llavors, clau de 15-16 quilòmetres, una pedra de 11 centímetres, cau amb molta intensitat.
Sí. Escolta'm, predicció, podem sospitar que hi pot haver pedregades, difícilment podrem precisar que aquestes siguin grans, siguin petites, i l'àrea d'afectació també serà difícilment pronosticable.
Mira, vam fer un estudi que el vam publicar aquest març amb un article científic, ho vam presentar, està publicat ja recentment, i el que vam extreure de que sí que podem arribar a ser capaços de fer predicció de pedra grossa. No dic que cauran 11 centímetres, però sí arribar a dir que poden superar els 5 centímetres. El problema és que, clar, aquest estudi es basa en radiosondatges, que és a partir de la part termodinàmica de l'atmosfera. El problema és, a vegades, que ens basem en radiosondatges trets de models i els models, a vegades, fallen per agafar les condicions inicials en superfície.
És a dir, hauríem de fer pràcticament radiosondatges
a més,
potser a 10 o 12 punts del país.
Això mateix,
clar.
A Catalunya el que tenim és un radiosondatge a Barcelona real i no suficient.
Clar.
Necessitaríem més punts. També Barcelona no és la zona més afectada per les pedregades de Catalunya.
Clar.
És comarques de Girona, comarques de Ponent.
Clar, se'n fa una Saragossa, real.
Sí, però queda lluny.
Queda lluny.
Clar, les condicions climàtiques no són les mateixes.
Sí.
Llavors, potser seria bona idea tirar més radiosondatges reals a l'estiu, que és l'època més favorable que hi hagi les pedregades, o des de maig fins a l'octubre, amb més indrets de Catalunya o a les zones més favorables a banda de la de Barcelona.
Escolta'm, A nivell servei meteorològic, a partir d'aquest estiu, de les pedregades, d'aquesta excepcionalitat, hi ha una manera de funcionar diferent a l'hora de la predicció? Els radiosondatges es miren, potser, no ho sé, amb una lupa que abans no hi era...
No, nosaltres continuarem treballant igual que sempre. Nosaltres treballem, és a dir, tenim l'eina de temps violent, vale, que és per utilitzar, que es vaig fer la tesi fa 2 anys, fa 3 anys, sobre predicció i diagnosi de pedra, i d'aquí em vam treure una eina que ens surt l'avís de temps violent, que és, es basa en un increment de descàrregues elèctriques, que es produeix al mateix cumulonimbus quan està en fase de creixement, llavors, hi ha aquest increment de descàrregues, salta l'alerta que es diu el lightning jump, i al cap d'uns minuts el que tenim és temps violent. Vale? Llavors, entre la pedra superior a 2 centímetres, tornados, mànegues, esclafits. Acostuma a funcionar força bé, l'únic que té un dintre l'estudi que vam fer, vam estudiar des del 2016 fins al 2019. I llavors vam tirar, això vam agafar en temps real, és a dir, episodis reals, i després ho vam fer com a offline, tirant episodis enrere. Llavors, dintre tot aquest estudi que vam fer, amb tota la base de dades, ens va sortir un percentatge d'encert d'un 80%. D'acord? És a dir, que el temps violent, la lightning jam, encertava amb un 80% el temps violent que predia correctament. El problema és que tenim aquest 20%, que com tots els algoritmes, acabem fallant per dintre els requisits que nosaltres li posem perquè funcioni.
Clar.
Vale. I a més, també es base aquest lightning jam, es base amb la xarxa de descàrregues de la XDDE, del Servei Meteorològic de Catalunya, que també tendirà a millorar de cara als propers anys perquè es vol
modernitzar inversions noves.
Llavors, la tendència és que aquest lightning jam, aquest avís de temps violent, també vagi millorant. Però dintre de predicció, jo crec que, no ho sé, això també ho hauríem de parlar als meus caps, però jo crec que s'ha treballat molt bé i que continuarem treballant, perquè pensa que ens estem 3 hores al matí fent els briefings, reunint-nos, i tots aportem idees. L'únic que, clar, no depèn no només del nostre coneixement, tal tu com jo, sinó també de les eines que disposem, dels models, dels radiosondatges, del lightning jam, de l'XDDE, del radar. Són molts condicionants que no depèn només de l'home, sinó també de les tecnologies de què disposem per fer la predicció.
Perfecte. Escolta, ens hem menjat el temps. N'hem de continuar parlant, perquè si l'escalfament global continua, que continuarà afectant-nos, evidentment els fenòmens extrems tendiran a continuar o fins i tot a augmentar, i per tant no vol dir necessàriament, evidentment, i això sempre ho explico, que l'estiu que ve o l'altre siguin igual de terrorífics pel que fa a calor, fenòmens violents, potser afluixa d'una manera notable, però sempre amb aquesta tendència clara global a l'augment de tot plegat. Per tant, en continuarem parlant.
Molt bé, fins aviat.
Fins aviat, Carme.
El concurs.
Anem al concurs. Des de quin any no moria algú a Europa per pedregades? Lot de 5 paquets de cafè novell, recordeu, en aquest cas hi ha 3 opcions, 5 paquets de càpsules compostables, o bé 5 paquets de quart de quilo de cafè amb grau, 5 paquets de quart de quilo de cafè molt. En tots els casos, recordeu que cafè novell residu zero, a més de residu zero, és procedent de cultiu ecològic, responsable i sense herbicides ni pesticides. I de la setmana passada, l'entrevista Green. Bé, de la setmana passada és un dia, perquè això ve una miqueta més enllà de l'estiu. Pedro Fresco, la pregunta deia: Pedro Fresco és enginyer, biòleg o químic en la seva formació universitària? La resposta correcta era químic. Lot de mel alemany és el premi, recordeu, empresa guardonada, la més guardonada, els Great Taste, aquests Oscars de l'alimentació gourmet. La guanyadora és de la capital de l'Alt Urgell, la Seu d'Urgell, Tere Graell.
Quin temps farà?
Doncs el temps que farà capitalitzat, jo diria per tres elements. D'una banda, calor i xafogó. Calor que toca sostre dilluns que ve, una calorada potent, però que ja es notarà bastant durant la diada, per tant, diumenge. Segon element, cap de setmana sense gaire moviment, més aviat amb sol, i pot haver alguns intervals de núvols, no és impossible algun ruixat de tarda en algun sector aïllat, bàsicament de muntanya. Això s'haurà d'anar veient amb les hores, els models no són clars, però bé, en tot cas, coses, com dèiem, localitzades. I el tercer element, la possibilitat de canvis molt importants la setmana vinent. Entre dimarts i dimecres, una pertorbació que s'acostaria des de Galícia, una pertorbació absolutament normal, que ja fa dies va ser l'huracà Daniel, però que ara és una pertorbació normal, no porta vents huracanats, ni pluges terrorífiques de 700 litres per metre quadrat, ni molt menys. Bé, una pertorbació normal, però que podria donar de sí entre dimarts i dimecres bastanta pluja a Catalunya. Però no tots els mapes ho asseguren. Alguns no ho donen de la mateixa manera i, per tant, aquesta hipòtesi encara és molt i molt verda. Una possibilitat encara i petita. Cap de setmana tranquil i, per tant, com dèiem, amb una calor i xafogor marcades. Anem a les peticions. Dissabte, la Sònia Garcia diu que es casa a Cambrils. L'enhorabona a tu i a la teva parella. Diu, necessito una predicció del temps. Bé, si et cases necessites moltes coses, sobretot felicitat àmplia i després tot el que vingui. Que segur que ho vius, amb felicitat. No et plourà, dissabte de calor i de xafogor, màniga curta, vestits d'estiu, etc. Diego Sánchez, Port Aventura. Dissabte, no us plourà, calor i xafogor, màniga curta, aigua per anar bevent, que farà calor. Diumenge, el temps per la diada a Barcelona. Bé, tenim exactament 196 peticions per la diada diumenge. Una barbaritat. Us ho agraïm. El resum és fàcil, perquè no ha de ploure, ha de fer sol, alguns núvols i, sobretot, calor i xafogor. Cap de setmana. Helena Serrat al Montsec, l'Araceli a Espot, la Marga Navarro a la Vall Fosca, Judit Olmedo a Cadaqués, Cecília Castro a Sant Pere Pescador, Antònia Navarro a Mura, caram, totes les peticions són de noies. Canvill Jordi Borràs demana per Sant Pol de Mar. Bé, en definitiva, el que veiem aquí és que els que aneu a muntanya, les peticions de muntanya, el que tindreu és sol i calor, però no és impossible algun ruixat de tarda i les peticions de costa o de prelitoral, una situació molt semblant. I sobretot aquesta xafogor i aquesta calor a muntanya, però amb fresca la nit, una mica de roba d'abric, però de dia molt, molta calor. Cap als cims, Miguel Àngel Corbalán per fer el Montardo dissabte. En principi, com més d'hora millor, no hauria de ploure a la tarda, si hi ha algun ruixat alguna cosa local, i el Jordi Ferrer i la Mireia Lladó, el Pedra Forca, situació molt semblant. Vaja, farà calor de dia, però evidentment depenent a quina cota no tanta, i a primera hora, doncs, més aviat una mica de fresca.
El concurs.
Anem al concurs que ens porta aquesta pregunta. La tempesta tropical de l'Atlàntic, com s'anomenava els primers dies de setembre? Vaja, pregunta fàcil, fàcil. Ampolla d'oli d'oliva verge extra sense filtrar, Baquina del Priorat de quart de litre, amb tapa antidegoteig, gentilesa Prior Day. I de la setmana passada, què segueix millor, la nuvolositat, el radar o el satèl·lit GOES? Una ampolla d'oli d'oliva verge extra també sense filtrar de Prior Day. La resposta era el GOES. Àngel Zorrilla de les Franqueses del Vallès, el guanyador.
Concurs de les millors fotos de fenòmens meteorològics amb Espai Cel de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, GARC 81, descomunal, pedregada a la Bisbal d'Empordà amb una pedra de la mà, de la mida d'una mà, amb cercles concèntrics com un plat volador, una foto magistral, però també tràgica a l'hora, foto del 31 d'agost.
La setmana que ve.
La setmana que ve entrevista en profunditat a l'agenda Solideo, plaques solars, aerotèrmia, etc., per saber-ho tot sobre precisament aquest autoconsum, ja sigui domèstic, unifamiliar, comunitari o fins i tot empresarial. Tot això, com sempre, digital 100%, web, mail, Facebook o Twitter. José María Campillo, les vies de so, Néstor Gómez a la redacció, Núria Ventura, sots direcció i producció, Francesc Mauri, qui us ha parlat en la direcció i presentació d'aquest programa. Fins la setmana vinent.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.